Sabadell celebra aquest vespre l'acte institucional amb motiu del 75è aniversari de la companyia. Sota el lema 75 anys fluint junts, l'acte pretén posar en valor el paper de l'empresa en el desenvolupament de la ciutat i alhora situar els principals reptes i projectes de futur en relació amb la gestió de l'aigua. Per parlar de tot plegat, avui conversem amb el Lluís Jordán, director general d'Aigües Sabadell. Molt bon dia.
Bon dia.
Com arriba la companyia a aquests 75 anys de vida?
Doncs arriba en plena forma. Fem 75 anys, però arribem en plena forma. Han passat moltes coses. Tenim una història molt rica, que hem acompanyat la ciutat en el seu creixement. Hem aconseguit que l'aigua mai sigui un fre al creixement de la ciutat, sinó que sigui motor de creixement, que això és molt important. Però segurament el més interessant és que tenim projectes perquè això encara sigui millor durant el futur, no? Ara, això que ve els següents anys de futur, tenim projectes per transformar, no, la gestió dels recursos hídrics de la ciutat. Fins ara sempre hem necessitat de Sabadell de portar aigua, importar l'aigua, no, dels embassaments, de la pluja, perquè tinguem aigua a la ciutat, i ara precisament tenim projectes al revés, perquè Sabadell pugui exportar aigua al Vallès, sigui la capital de l'aigua del Vallès, i amb aquesta nova gestió, amb l'aigua regenerada, que som pioners de l'ús de l'aigua regenerada a Catalunya, puguem exportar aquesta aigua regenerada a altres municipis de la nostra comarca.
Què és el que ha propiciat que Aigua Sabadell i també la ciutat de Sabadell arribi a aquest punt actual?
Doncs ha propiciat molts anys de fer les coses bé, molta expertesa, molt professionalisme, però sobretot aquesta col·laboració público-privada, no? Aquesta col·laboració que tenim Aigua Sabadell entre l'Ajuntament i la companyia. Perquè nosaltres sols no ho haguéssim pogut i l'Ajuntament sol no hagués pogut. És a dir, l'Ajuntament ha de posar les condicions perquè es doni tot aquest desenvolupament. Per exemple, Sabadell és una de les primeres ciutats en tenir una ordenança per l'estalvi d'aigua. I això ens ha obert el camí a poder tenir aquesta aigua regenerada i aquesta possibilitat de fer servir aigua regenerada. També és un dels municipis amb una xarxa d'aigua no potable, que ara es feia servir amb aigua de pous, més grans de Catalunya. Tenim més de 35 quilòmetres d'aigua de xarxa, perdó, d'aigua no potable, que permet ja regar els jardins, omplir el llac del Parc Catalunya. Tota aquesta xarxa ara nosaltres l'aprofitarem per canviar aquesta aigua freàtica per aigua regenerada, aigua de la depuradora, i aquesta aigua que hi ha al subsol, potabilitzar-la. Aquesta aigua que potabilitzarem la posarem a la xarxa com a aigua potable i, per tant, perdrem aquesta dependència, no? O ens independitzarem una mica més de l'aigua de la pluja, d'aquesta aigua tela, no? Aquest és el projecte de Sabadell Aigua Circular que estem empantant molt fort amb l'Ajuntament de Sabadell.
Després ja anirem més a fons en aquest projecte que s'està desenvolupant, però li volia preguntar quina és la relació actual amb el consistori. Per les seves paraules, s'entén que bona.
Molt bona. La relació sempre està, no? La companyia, l'Ajuntament està dintre de la companyia. Nosaltres som part de l'Ajuntament, però és evident que en una administració tan gran com l'Ajuntament hi ha diferents dependències i la veritat és que ens entenem molt bé amb totes elles, no? Ara, per exemple, que tenim mitja ciutat oberta per les obres, per les inversions que s'estan realitzant amb la xarxa, doncs és bàsic que ens puguem coordinar molt bé tant amb la gent de mobilitat, perquè afectem parades d'autobús, també amb la gent del clavegueram, perquè a vegades també, no, ens trobem interferències de serveis, i per exemple ara cada setmana, cada dimarts de cada setmana estem fent visites a totes les obres amb tots els tècnics de totes les dependències de l'Ajuntament, i tot i que les obres al final sempre generen molèsties, jo crec que estem aconseguint minimitzar-les i que es vegin obres de qualitat i, com dic, intentant minimitzar les negativitats que puguin tenir amb els veïns i veïnes.
Aquesta relació sempre ha estat així o al llarg d'aquests 75 anys també hi ha hagut moments d'atenció com en tota relació?
Com en tota relació, doncs ha tingut els seus alts i baixos, però sempre ens hem entès. Al final, els dos tenim el mateix objectiu, que és que Sabadell, com deia, tiri endavant, que Sabadell pugui seguir creixent, i al final sempre et trobes. Al final sempre et trobes amb aquest motiu. Al final, tots ens devem als veïns i veïnes de Sabadell. Nosaltres, a l'Ajuntament, per tant, quan tens clar quines són les teves prioritats, t'acabes trobant i tires endavant.
Ara que s'està parlant tant de l'OPA, del BBVA sobre Banc Sabadell, un dels punts d'inflexió d'aquests 75 anys d'Aigua Sabadell entenc que també va ser l'OPA i l'entrada del grup Agbar a Aigua Sabadell.
Sí, evidentment és un abans i uns després. Entrar en el grup tecnològic de l'aigua més gran de Catalunya, referent mundial, és molt important. Al final el que et permet estar dintre del grup Agbar és estar en un grup de més de 11.000 professionals de l'aigua. Al final és com tot, en el món de l'aigua està tot inventat. Llavors, si coneixes la persona que, per exemple, ho ha provat a Alacant, o ho ha provat a Múrcia, o ho ha provat a Xile, perquè tenim companys també a l'altra punta del món, tu ja importes aquella solució, l'has d'adaptar a Sabadell, que ja és una feina, però l'has d'adaptar, però ja tens inventat, no has de tornar a inventar la roda, no has de gastar diners, recursos, temps en inventar alguna cosa que hi ha algú que ja ho ha pensat i que ja sabem que funciona. Per tant, fins i tot si t'hi fixes ara, no? Ara que ha vingut aquesta gestió aquesta nova gestió dels recursos hídrics amb l'aigua regenerada, a Catalunya hi ha dos casos, i els dos està Agbar. Un és Sabadell, com hem parlat, i l'altre és Aigües de Barcelona, i aquest aprofitament indirecte que fan de l'aigua regenerada, que la deixen al riu per tornar a captar, i que precisament ens ha permès no tenir que fer restriccions en èpoques d'emergència, no? Per tant, estar en un gran grup, amb gent de molta expertesa de l'aigua, a nosaltres doncs, ens dona molta tranquil·litat i ens fa forts, i crec que a la ciutat també.
I de fet, això ha fet o ha contribuït al fet que tampoc es perdi la identitat de la companyia, no? El fet que de l'entrada d'aquest grup.
En cap moment, jo crec que no, tothom seguim sentint-nos casa com part de la ciutat, i quan tenim trobades amb els veïns, amb les veïnes, amb el tercer sector, és el primer que ens diuen, no? Que la companyia per ells és seva, i així ens mostrem nosaltres també, i així ho entenem nosaltres també, no? També per això tenim tants convenis de col·laboració amb aquestes entitats, o també fem rebudes aquí, en aquesta sala, a l'Aula de l'Aigua, amb les associacions de veïns, per explicar-los també com va funcionar. No només rendint comptes a l'Ajuntament, que ho hem de fer i ho fem, sinó que també rendint comptes als veïns de com està funcionant, i en aquell moment també practiquem l'escolta activa, no només són paraules, sinó que la practiquem, i ells també ens diuen on podem millorar, no? I al final és pues una millora contínua. Ells ens diuen quines són els defectes que podem tenir en el nostre dia a dia, i a poc i de la mà d'ells anem millorant també.
Quines serien les queixes que els traslladen als veïns?
La màxima queixa, com ja sabeu, jo crec que tothom s'imagina, és el gust de l'aigua. El gust de l'aigua és la queixa la que tothom destaca. I és una llàstima perquè nosaltres en aquest cas no hi podem fer res. L'aigua, com us dic, el 95% de l'aigua a dia d'avui ve del Ter Llobregat. És una aigua que nosaltres comprem, ens deixen en els nostres dipòsits, i el que fem és entregar-la, no? I per tant, ara a dia d'avui no podem actuar sobre el gust de l'aigua. Tot i així, i aprofito ja que hem estret el tema, jo crec que hi ha molta gent que fa temps que no veu l'aigua de l'aixeta, i que quan la prova, quan venen aquí les trobades, el primer que fem és donar-los aigua de l'aixeta, una gerra amb un got amb aigua de l'aixeta, i els agrada. Jo convido a tots els ciutadans a que tornin a donar-li una oportunitat a l'aigua de l'aixeta, que li deixin una miqueta a la nevera, una miqueta, un punt fresqueta, i ja veuran que l'aigua de l'aixeta ha millorat molt el gust, i segur que aquestes queixes aniran a menys.
Parlava de la compra d'aigua a Aigües Ter Llobregat. Com impacta això en la factura de l'aigua?
Doncs ho hem viscut aquest any, no? Impacta de manera molt important. Una de les grans partides, no? Que té pressupostàries, que té la companyia, és la compra d'aigua. Nosaltres a vegades ens diuen que nosaltres venem aigua. Nosaltres no venem aigua, nosaltres prestem un servei que és portar l'aigua des d'aquests dipòsits de capçalera de la ciutat a les cases, no? De cada un dels veïns i veïnes, i després, una cop passa pel clavegueram, depurar-la per poder-la tornar al riu o poder-la tornar a donar un segon ús, com estem fent a dia d'avui, no? I en aquest cas l'hem de comprar. I això doncs, és un dels costos més importants de la companyia. Per tant, un augment, i a més augments importants, com s'ha donat aquest any, del 30%, la companyia és impossible que els pugui assumir, l'Ajuntament tampoc, i al final s'acaba repercutint a la tarifa que paguem entre totes i tots.
Això s'entén per part de la ciutadania?
Doncs crec que sí, perquè no hi ha hagut tampoc una contestació en aquest sentit, i quan hem tingut aquestes trobades amb veïns, de fet ens ho remarquen, ens remarquen que ho entenen, que s'ha de fer, que de fet l'aigua també és el servei més barat que hi ha a les cases, i quan també entenen tot el que hi ha darrere per aconseguir que aquesta aigua arribi a casa seva, ho veuen que és quelcom que és necessari.
I durant aquest període de sequera, els sabadellencs hem entès que l'aigua era un bé escàs. Hem fet un esforç?
Molt. S'ha fet molt esforç. La veritat és que ja per tota la seva història, no? Ja per tots aquests 75 anys, per l'escassetat que es vivia fa 75 anys, per la necessitat d'importar aigua, la ciutadania sempre ha tingut un consum baix. Som dels que té un consum més baix de tot el nostre voltant, àrea metropolitana, art metropolità de Barcelona, som dels que té un consum més baix. Però és que per sequera fins i tot s'ha baixat. Fins i tot ha baixat. Per tant, la gent s'ha conscienciat, la gent li dona importància a l'aigua, i aquí jo vull remarcar que crec que algú té a veure el programa Educassa, no? Aquest programa que fem amb totes les escoles de Sabadell, més de 5.000 nens que passen per les nostres instal·lacions cada any, i els ensenyem això, la importància de l'aigua, no? I ja és el 38è any, és el programa degà de tot l'estat espanyol, i clar, ara ens trobem que passen els fills dels primers alumnes que van passar, no? Per tant, els hi donem un recordatori, això és com les vacunes, no? Els hi donem un recordatori als seus fills perquè ells els recordin també els pares. I fins i tot, jo crec que això pot sortir, que no estic dient res, fins i tot en una d'aquestes comissions de sequera amb el consistori, amb l'equip de govern, recordo que estàvem allà sentats repassant aquests temes de sequera i de la conscienciació. Resulta que tots els regidors que estaven sentats en aquella taula havien passat per l'Educassa, no? I feien la broma que deien, potser a Sabadell els nens es deixaran la llum oberta quan surten de l'habitació, però quan es renten les dents l'aixeta sempre està tancada.
En quant està ara mateix la dotació per habitant i dia?
La dotació ha pujat ara en època d'estiu, ara l'última dada que tenim ja és la de setembre, ja s'ha tancat el setembre, estem a 169 litres habitant dia, molt per sota dels 250 que hi ha per alerta, però fins i tot per sota de si tornéssim a emergència, si ara de cop es buidessin els pantans de cop i tornéssim a emergència encara estaríem per sota de la dotació permesa per emergència. Això vol dir que ens podem relaxar? No. Això vol dir que hem de seguir fent les coses com les hem vingut fent durant aquests 75 anys d'història, seguir cuidant l'aigua perquè sabem i hem viscut recentment que això es pot arribar a acabar i no ens podem relaxar. Per tant, hem de seguir cuidant l'aigua com sempre ho hem fet.
De fet, estem encara en situació d'alerta per sequera. Per tant, no es pot afirmar que la sequera hagi acabat. Què és el que els hi arriba de la situació actual?
Doncs preocupació perquè hem baixat ja, estem ja al 28% aproximadament, un altre cop en els embassaments, i anava a dir si no plou, però ara hem de dir si no plou on ha de ploure, no? Cada vegada es complica més això, no? Ara ja si no plou on ha de ploure, al desembre hauríem d'entrar en un altre cop amb excepcionalitat, hauríem que tornar a aplicar unes restriccions que esperem que no hagin d'arribar perquè ho hem vist. Ja no és un tema d'estalvi o no, però també socialment generen contestació, perquè en uns sectors al final que estan més afectats que els altres i al final tothom vol l'aigua per poder, no? El que dèiem abans, el que hem aconseguit com Aigües de Sabadell en la ciutat, que la gent vol seguir creixent, la gent vol seguir fent la seva activitat i que l'aigua no sigui un fre, no? Al revés, que l'aigua faciliti totes aquestes activitats. I malauradament no hem tingut temps en aquests mesos des que vam sortir a emergència fins ara de fer totes les inversions, parlo ja a nivell de Catalunya, que permetin doncs no dependre ja de l'aigua de la pluja. Per tant, malauradament, ens queda seguir mirant el cel, esperar que plogui aquesta tardor i que s'omplin els embassaments.
A nivell d'estratègia general, perquè clar, al final Sabadell pot fer la seva feina a títol individual d'alguna manera, però a nivell global, quines són les estratègies que caldria impulsar per tal de ser més resilients hídricament parlant?
Doncs són dues, bàsicament. Una és la dessalinització de l'aigua. Tenim el mar en bona part de Catalunya, tota la costa catalana, hem de dessalinitzar l'aigua, no queda una altra. I l'altra, i més sostenible, per tant, potser m'he equivocat en l'ordre dels factors, és la regeneració. No? Aquesta aigua que ja hem utilitzat, que la podem regenerar, hi ha tècniques per regenerar-la, i fins i tot fer servir per usos que no siguin de boca. El que estem fent aquí a Sabadell, ho comentàvem abans, el projecte de Sabadell Aigua Circular. No? Per exemple, el riu Sec, no? El polígon de Sant Pau de Riu Sec, és la primera concessió a Catalunya per utilitzar aigua regenerada per les cisternes dels banys i pel rec de jardins, tant públics com privats. Evidentment, també serveix per la neteja dels carrers, la neteja del mobiliari urbà, per usos industrials, tot allò que no sigui un ús de boca. Doncs a dia d'avui ja, a Sant Pau de Riu-Sec, aquest 2024, el 45% de l'aigua que s'utilitza a Sant Pau de Riu-Sec és aigua regenerada. Per tant, ja hem fet un estalvi, no? A Sant Pau de Riu-Sec ja hem fet un estalvi del 45% de l'aigua, dels embassaments i de la pluja. Aquest és el camí, som pioners a Sabadell, sabem com fer-ho. El que estem fent ara és aquest benefici que tenim a Sant Pau de Riu-Sec poder-ho exportar a la resta de la ciutat, amb aquestes canalitzacions que estem obrint la ciutat, però que tota la ciutat pugui gaudir d'aquest benefici de l'aigua regenerada i poder minimitzar l'impacte amb l'aigua potable, no? Que l'aigua potable sigui només al final aigua de boca. Jo també ho parlem amb els veïns quan venen aquí i ho parlem entre els companys. A dia d'avui ja no s'entén, no? Ahir estava un municipi, que no diré el nom, a més plovia, i va passar el camió de la neteja viària amb la manguera mullant totes les aceres i a més amb aigua potable. Això a dia d'avui ens hauria de fer mal a tots, ens hauria de fer mal a tots.
Aquest projecte Sabadell d'Aigua Circular en quant a l'aigua regenerada, ens hauríem d'imaginar en un futur que un particular pogués fer servir aquesta aigua regenerada a casa seva?
Sí, i no tan llunyà, eh? I no tan llunyà. Aquesta aigua regenerada ha de servir per lo que és, com deia abans, les cisternes dels banys, eh? Tot això que no necessitis, que no puguis tenir un contacte amb la boca, diguéssim, no? Ho podràs fer servir a casa. I què necessites? Doble xarxa. Necessites que pel carrer tinguis doble xarxa, una infraestructura que a dia d'avui està al polígon de Sant Pau de Riu-Sec, que és el que estan fent a Sant Pau de Riu-Sec, i hem d'exportar a la ciutat. Ara, per exemple, aquesta canonada que hem fet, que es ficarà en servei l'any que ve, l'any 2025, pujarà l'aigua fins a Can Gambús, i allà hi ha unes promocions que ja està de Vimusa, que ja s'estan fent, que estem coordinats amb ells, i tota l'aigua dels banys serà aigua regenerada. I per tant, aquest benefici que ja tenen aquesta zona més industrial, comercial, començarà a arribar també a les vivendes. Sí que és veritat que poder extendre-ho a tota la ciutat és molt difícil, perquè hi ha una part de ciutat que ja està consolidada, no? I tindríem que aixecar tota la ciutat ara sí per passar canonades per tot arreu. Això és molt difícil, però com a mínim allà on hi hagi obres, noves promocions, allà on hi hagi ja polígons industrials, allà on hi hagi grans àrees verdes, tot això farem passar una xarxa d'aigua regenerada per poder maximitzar el seu ús i a poc a poc doncs anar extenent-ho, és el que ens queda.
Quin volum d'aigua regenerada estem generant ara mateix i fins a on podríem arribar? Hi ha un càlcul?
Sí, el que volem arribar és el 10% del consum, que és un milió de metres cúbics. A Sabadell es consumeixen 10 milions, doncs que un milió sigui d'aigua regenerada. Aquí entra el consum intern de la ciutat i també hi ha un projecte que està molt avançat amb Aigües de Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona d'una exportació d'aquesta aigua regenerada a Cerdanyola i a Sant Cugat. Beneficiaris, la Universitat Autònoma de Bellaterra, el Parc de l'Alba i també totes les zones verdes de Sant Cugat. Amb tota aquesta suma esperem sumar un hectòmetre. Però no ens quedem aquí. Nosaltres també som conscients que tenim dues depuradores. Aquesta del riu Sec, no? On ara tenim aquesta proximitat amb la part sud, diguéssim, de la comarca, però també tenim la depuradora Can Roqueta i estem fent estudis, estem analitzant com aquesta aigua també pugui ser d'ús industrial, perquè aquí ens obriria tot el ventall de la zona nord i la zona industrialitzada de la comarca, no? Tota la part de Barberà, Santa Perpètua, Polinyà, Palau, per què no també exportar aquesta aigua cap allà? Tot això està en estudis, molt embrionari, però com us dic, és apassionant i és el que ens mou el dia a dia de seguir endavant, de poder ser aquesta capitalitat de l'aigua del Vallès, que Sabadell sigui aquesta capital de l'aigua del Vallès.
Aquesta seria una pota del Sabadell d'Aigua Circular, l'altra pota seria aquesta potabilització de l'aigua freàtica. En quin punt es troba aquest projecte?
Troba també en obres, com tots els veïns i veïnes poden patir. A més, una obra important perquè hem de connectar el riu Ripoll amb Serra de Camaró i, per tant, creuem pel mig de la ciutat, per Ronda Samenov i el carrer Vilarrúbies. Però les obres avancen molt adequadament, segons estava previst, i també esperem que durant el primer trimestre de l'any que ve podem començar ja a potabilitzar aquesta aigua dels pous i poder injectar-la ja a la xarxa. Bueno, és una aigua que potser en algun moment havíem com abandonat, no? Perquè és veritat que en el seu inici Sabadell s'abastia de pous i de mines. Per què? Perquè s'havia contaminat, no? I la tecnologia va millorant i ara la tecnologia et permet poder potabilitzar aquesta aigua sense ningú tipus de problema i per tant ara és el moment de recuperar aquesta aigua i trencar una miqueta aquesta dependència tan forta que tenim amb l'aigua dels embassaments i per tant de la pluja.
Aquests són els grans projectes, podríem dir, que ara hi ha en marxa a la companyia, però quines altres línies estratègiques o altres inversions hi ha previstes de cara a futur?
Pues una altra que ens emociona molt i ens agrada parlar-ne molt és la bioestació. Què és la bioestació? Nosaltres al final a la depuració d'aigua generes uns fangs, no? Totes aquestes bactèries que depuren l'aigua acaben apartant-se en forma de fang i nosaltres d'aquest fang podem generar energia. De fet, la planta aquesta de Can Roqueta, a dia d'avui, el 80% de l'energia que consumeix la produïm nosaltres mateixos, eh? És autoproduïda per nosaltres i ara estem portant projectes perquè això superi el 100%, eh? Que fins i tot tinguem un superàvit o puguem exportar energia a la xarxa, diguem-ne, no? Llavors, aquesta bioestació el que contempla és donar aquesta vida a les depuradores, que el que fins ara era el fi d'una cadena sigui l'inici d'una nova. Què vol dir? Que els residus que a vegades es generen també en altres indústries ja estan començant a arribar a la depuradora. Nosaltres aquests residus en forma de fang els tractem i n'extraiem energia, que és el biogàs. Aquest biogàs, si li fem un upgrading, és molt tècnic, però un upgrading, li fem una actualització, una millora, i el convertim en biometà. I aquest biometà pot servir per fer moure els autobusos, per exemple, de la ciutat o interurbans. En una depuradora també, a part d'energia, també tens aigua, no? Ara la nova font d'energia que tothom té tots els ulls fixats és l'hidrogen. L'hidrogen s'aconsegueix a partir d'aigua. Per tant, tenim aigua, tenim energia, per què no les depuradores poden ser aquesta font d'hidrogen verd? Perquè estem energia verda, aigua regenerada, sense comprometre el consum d'aigua. Per tant, tenim un projecte que fins i tot està validat tècnicament per a l'IDAE, que tècnicament ho podem fer. Ara la qüestió és que les tecnologies, no és allò que passa, no? Que les tecnologies quan comencen són molt cares, poder implementar un projecte d'aquestes característiques seria molt costós, però bueno, ho tenim tot preparat perquè quan es pugui fer, ho puguem fer i que aquestes depuradores que ara eren al final, que ningú volia veure, pues ara al revés, no? siguin a l'inici, que podem recuperar aquests residus i siguin font de vida i d'energia també per la ciutat.
Més a petita escala, podríem dir, també hi ha la renovació de les canonades de fibrociments, és una actuació doncs, que s'anirà fent periòdicament. Com es fa? O quines s'escullen primer, les que estan més malmeses, tenen un estudi de com estan les canonades de la ciutat?
Sí, això, com dèiem, no? Són 75 anys de tenir dades de com s'han anat comportant totes aquestes canonades i ara la tecnologia, no? I romp la intel·ligència artificial que et permet ficar-hi moltes dades i que et doni precisament, no? És una tecnologia de grup també, abans que parlàvem això del grup Agbar, no? Una tecnologia del grup Agbar, no? Una intel·ligència artificial que tu li poses totes les dades de la teva xarxa i ella et prioritza quines són les que estan arribant, estan més a prop del fi de la seva vida útil, no? La qüestió és que no provoquin problemes, jo crec que no tenim cap problema d'avaries en general a la ciutat, però que no arribem a aquest punt, no? Avançar-nos just al moment de que això pugui començar a ser problemàtic. Hem començat pel barri de Torre-romeu i estem avançant també en la substitució de les canonades. La idea una mica, i també de la mà de l'Ajuntament, és això, és entrar a un barri i fer tot aquell barri, no? anar per barris. Això ens facilita també fer trobades amb els veïns, poder-los explicar què és el que es farà, quines són les implicacions de les obres, que a vegades també, no? Pues, tallen davant de casa, el pàrquing, si tinc pàrquing, bueno, pues, explicar-los una mica quins són els inconvenients i coordinar-nos d'una manera més adequada també amb els veïns i veïnes.
Perquè aquesta antiguitat de les canonades provoca també que es perdi aigua?
No té per què. No té per què, no? Però l'antiguitat de les canonades és un dels factors. Després hi ha el material, després hi ha sobretot les condicions de treball, no? Una de les coses que nosaltres ens fixem molt és que les canonades no tinguin sobrepressions. No? Si tu tens moltes sobrepressions i els hi fas molt cops, pot ser que es trenqui la canonada. Llavors, gestionar la pressió sempre és un escull per les operadores d'aigua. Llavors, depèn de moltes coses. Si fos l'edat, seria senzill, no ens caldria, no? No ens caldria tant, no? A tanta edat es canvia. Si no, has de tenir en compte diferents variables del dia a dia de les canonades per escollir que aquestes són les primeres i aquestes sembla que aguantaran una miqueta més.
Les canonades, una de les que ha donat que parlar és la del carrer Adriana. Com està la situació en aquest punt? Perquè a finals d'agost acabaven les obres pròpiament, però després s'havia de fer doncs, altres qüestions de connexió de xarxa. Ja s'han acabat?
Estem amb això. ¿Vale? També a vegades les pluges ens van bé perquè ens donen aigua, però també van malament perquè t'endarrereixen les obres. No? Quan tens una cala oberta, t'entra l'aigua i se't desfà tot. Bueno, això com estem a la platja i fem un forat amb els nens allà a la voreta i ve l'onada i t'ho tira tot a terra. No? Pues, per mala sort hem tingut per bona sort hem tingut les pluges, que per mala sort ens han influenciat en aquest punt negativament també a nosaltres, els de l'aigua, en aquest tipus d'obres, i estem pendents de fer aquestes connexions. No? És el moment clau d'una obra. No? Tu pots tirar l'estesa de canonada, però el moment clau és el dia que has de tallar l'aigua i connectar aquesta xarxa nova a la xarxa existent. Estem buscant el millor dia, estem ara amb l'Ajuntament precisament també parlant d'aquestes dates, serà cap a finals de mes d'octubre el que estem parlant, i serà en cap de setmana. També una miqueta tenim l'escola de la Concòrdia just allà davant per intentar minimitzar els impactes que parlàvem negatius d'una obra. No? Portar-ho cap de setmana, que no molestem l'escola, i també si en algun moment s'ha tallat algun carril de circulació, perquè una obra sempre comporta els camions, que tampoc tingui un impacte tan fort en el dia a dia de la ciutat. Vull dir també que aquesta canonada... Quin és el problema d'aquesta canonada respecte a l'altra? No? Tota l'aigua d'aquesta d'ATL arriba allà als dipòsits de Can Llong, allà al Parc del Nord. Llavors, quan tens una avaria en aquella canonada, tu no pots tallar l'aigua directament perquè el que passa és que deixaries tota la ciutat sense aigua. Llavors, tu has de fer una sèrie de maniobres a tota la ciutat per entrar aigua per altres punts de la ciutat, que normalment no entra l'aigua per allà, per poder aïllar. Llavors, mentre fas totes aquestes maniobres, és quan tardem aquella hora, hora i mitja, que l'aigua va sortint. No? Llavors és quan es genera aquesta imatge, aquest impacte, no, d'aquesta gran fuita. Però no és perquè sigui una canonada que és dolenta. La canonada és dels anys 80, de quan es van fer els dipòsits. La canonada està dintre la seva vida útil. Una canonada d'aquestes característiques hauria de durar 60, 70 anys. I, de fet, quan hem tingut aquestes possibilitats d'arribar a la canonada perquè s'ha variat, la canonada està bé. Per exemple, aquest estiu el que s'havia trencat era una de les juntes, una del que uneix els tubs, i tot sembla ser per un assentament del terreny. Vull dir que no era tan donada la canonada, sinó les característiques del terreny en aquell punt de la ciutat.
És veritat que a l'estiu anterior hi va haver una altra gran fuita en el mateix punt, també pels mateixos motius?
Sí. Justament allà hi havia una llosa de formigó, no sabem ben bé per què, i llavors, a l'assentar-se al terreny, la canonada es va deixar caure una miqueta i va trencar. Era el mateix motiu i per això s'ha decidit canviar-la. Per aquest motiu s'ha decidit canviar tot aquest tram del carrer Adriana entre la Budapest i Lusitània, perquè estàvem veient que just en aquell tram, que justament allò és una antiga riera, ja es veu, no? Pues que juntament en aquell tram semblava que hi ha alguns assentaments al terreny que no ens donen la seguretat de que això no pugui tornar a passar, no? I això no ens ho podem permetre, i menys amb sequera com estem.
Lluís Jordán, director general d'Aigua Sabadell, gràcies per atendre'ns avui i per molts anys.
Moltes gràcies.